Escoltes Matí Capital, el teu matí perfecte amb Marc Clapés.
Doncs vinga, seguim aquí al Matí Capital. És un quart d'una i pràcticament un minut, encara no, per tant no podem dir un minut perquè encara no ha arribat aquest minut, encara està a 54, per tant encara no es pot dir un quart d'una i un minut. Ens esperem poder dir un quart d'una i un minut, a veure. Ara és un quart d'una i un minut. Pol Corpas, hola.
Bon dia, Marc.
Bon dia. És Pol, eh? No és que ens haguem equivocat i hem dit Blai per Pol, no. És Pol Corpas, que ets el germà d'en Blai, però... Però no estàs aquí, no t'entrevistem perquè siguis el germà de Blai, perquè podria ser que t'entrevisteixi perquè en Blai és tota una institució aquí al Baix Empordà. T'entrevistem perquè tu estàs entrenant a un club de Malàisia, que ho he hagut de buscar al mapa on era. Bueno, sabia la zona, evidentment, per Malàisia ja es veu, però que molta gent segurament ara li fas dir on està Malàisia i també ho han d'anar a buscar, no?
Sí, al final.
Tu vas haver-ho d'anar a buscar també o no? Quan...
Bueno, no era la primera vegada que sortia de casa, llavors sí. Una mica el mapa mundial el tenia per mà, però sí. està lluny.
I estàs entrenant un equip d'allà de futbol.
Correcte, estic entrenant un equip de Malàisia, que actualment està a primera divisió, i bueno, aquí estem... cada dia, al peu del canó.
Molt bé, però tu estaves entrenant aquí a Catalunya aquí el vaig emportar un equip?
No, bueno, la meva història és una mica més llarga. Jo fa 9 anys que vaig sortir de casa.
Has estat a molts clubs, sí que ho he vist, sí. Que estaves a molts clubs, estaves al Palamós, també havies estat jugant.
Sí, havia jugat a Palamós, sí. Havia entrenat al Girona femení, però la cosa de sortir de casa ja fa 9 anys. Amb una persona per Frigil, també en Jordi Freixa,
sí.
vam anar els dos al Congo, i a partir d'allà, doncs, la inquietud ha continuat fins a arribar a Malàisia amb el pas dels anys.
És molt fort, això, aquest viatge. O sigui, amb 9 anys has anat per tot arreu, no? I aquesta inquietud de... Perquè, clar, això com va, això? Et trien, ells et diuen, escolta, et venen a buscar i et diuen, et volem fitxar, o vas anar fins allà amb les mans buides i de cop et vas trobar feina? Com va anar això?
No, normalment en el món del futbol hi ha representants, i llavors, bueno, tens una persona que és el teu representant en aquest cas, que és el que et busca les ofertes, i el que, bueno, pel currículum que tens i l'experiència, doncs, et troba ofertes adequades al nivell o com vulguis dir-ho, i a partir d'aquí, doncs, el meu representant és el que em va trobar l'oferta, i a partir d'aquí, doncs, vam anar directament.
I el primer lloc que vas anar va ser el Congo. Només sortir de casa i ja te'n vas anar al Congo. Quants anys tenies? Perquè ara quants tens?
Ara en tinc 28, doncs vaig marxar amb 19.
Ostres!
Que, bueno, mon germà era molt petit i ma mare no sabia ni... en Jordi vam anar a casa seva i li va explicar una història a ma mare perquè es quedés tranquil·la, perquè al final vas al Congo i... És un país complicat.
Sí. I com va ser l'experiència de viure...
La veritat que allà. Molt bé, és a dir, madures molt com a persona, veus coses que no són de l'agrado, però al final això et fa créixer, i la veritat que era una experiència super, super positiva. De fet, jo havia renovat per 3 anys més, però bueno, una guerra civil va fer que tornessin tots cap a casa directament.
Sí, els països que has anat anant... Clar, tots tenen el seu conflicte, tots tenen les seves històries personals, cadascú té les seves coses, i el Congo, clar, van aquesta oferta que et va arribar allà, com ho vas viure, com va ser aquell any viscut allà, aquella temporada, amb els jugadors, amb l'equip, com...
Bueno, al final, el Congo, és a dir, el jugador africà, partint de la base que és un jugador, la persona d'Àfrica, ja sabem que el nivell econòmic és baix, i llavors destinant tot al futbol, és a dir, estaven 24 hores pensant en futbol, vivint en futbol, i sí que és cert que nosaltres no estàvem dintre del que era l'Àfrica real, perquè era un projecte que estava finançat pel president del país, i en aquest sentit, doncs, bueno, teníem 13 camps de futbol, teníem residència, estàvem una mica més ben cuidats, però sí que és cert que sortint d'aquesta bombolla és dur, diguem-ho així, que és dur el país.
I amb 19 anys dius
el salt.
Tu havies viatjat molt ja llavors, amb 19 anys?
Mon pare és argentí, i sí que els estius anàvem a Argentina amb en Blai, bueno, al final una mica teníem una mica per mà, però sí, no aquesta magnitud.
Clar, i el moment aquell d'això que comentaves, no? D'anar a parlar amb ta mare i dir-li, escolta, m'ha arribat aquesta oferta, me'n vaig al Congo. Això, la teva mare, com devia quedar?
Bueno, és el que deia, en Jordi li va explicar una història...
Li va vendre bé.
Li va vendre bé la moto, i ma mare va dir, doncs, bueno, sí, clar, sembla que ens anem aquí al costat de casa.
Sí, sí.
I endavant, va, sense cap problema.
I clar, en aquell moment el Congo quina situació tenia ja? Tenia complicada ja o no? Es veia venir?
Sí, sempre, és a dir, sempre és un país inestable, al final, i sempre veus doncs, bueno, soldats al carrer, algun tanc, coses així, però sí que és cert que el mes de desembre hi havien d'haver eleccions i bueno, coses del país que el president que estava no volia sortir, política. I allà sí que es veu que s'escalfa més, veien més soldats de lo normal, coses que eren una mica més estranyes, fins que, bueno, un dia per l'altre doncs, va esclatar tot.
En algun moment vas tenir por per la teva
vida?
Sí,
a mi, a veure, personalment, jo vaig anar un dia a treballar i bueno, vaig viure coses, estar allà al mig entre tirs, una cosa i una altra, i allà sí que tens una mica de por.
I vas, dius, bueno, en algun moment vas parlar amb el representant i vas dir, escolta, potser no, que busquem...
En aquest cas vaig parlar amb la meva mare i en Jordi, i m'han dit, amigo, agafa les maletes i torna cap a casa. No, l'ambaixada espanyola també va estar molt bé, perquè ens va contactar i ens va ajudar a fer tota l'extradició del país, i en aquest sentit va estar molt favorable tot això.
I després al Congo on vas anar? On va ser el següent destí?
Congo vaig saltar a Xina. Xina vaig estar molt poc, potser fallo meu, no em vaig saber adaptar al país.
Bueno, també costaria... Clar, havies d'aprendre xinès, perquè clar...
Sí, teníem traductors, però
clar.
És una cultura molt complicada, personalment, molt diferent, i jo no em vaig saber adaptar, i a partir d'aquí doncs, vaig anar a l'escola al Barça, a Marroc, i allà vaig acabar tot l'any, i bueno, d'allà al Girona femení, on vaig estar un any, Girona femení, al Congo vaig conèixer un entrenador italià que és el que em va portar a Portugal, una mica desastre perquè problemes econòmics, etc. I va ser després del Covid on el mateix entrenador em va trucar i em va dir, bueno, tenim aquesta oferta per marxar a Malàsia, i aquí és on una mica m'estic estabilitzant al sud-est asiàtic, perquè ara ja farà 4 anys que estic.
Que fort, i com es diu allà? La cultura i tot deu ser molt diferent de l'aquí.
Sí, a veure, Malàsia és un país multicultural, perquè al final tens la majoria que són musulmans, llavors tens una gran quantitat de xinesos i índios. Llavors, entre les tres cultures, diguem que viuen dintre del país. Llavors, doncs, tens edificis molt musulmans, com mesquites i coses així. Llavors, tens doncs, edificis o carrers molt xinesos, el Chinatown. I llavors, doncs, bueno, també doncs, carrers índios, alguna estàtua. I al final conviuen les tres cultures molt pacíficament i molt bé, i jo per mi és un país super segur on no hi ha cap mena de problema. De fet, amb l'Eva va venir l'estiu passat i crec que vol repetir. Va quedar bastant content.
Sent home, per tant, no hi ha cap problema, però i les dones com ho viuen tota aquesta cultura?
Bé, al final és tot una cultura diferent i potser el que l'occidental veu com a cosa estranya, l'asiàtic per ell és normal,
és normal.
I viceversa, al final no tenen cap problema o no dius, ostres, que es veu una persona reprimida, no, és gent super, super humil, super amable, i tens de tot, des de les coses humils fins al luxe més gran, i al final el luxe és, personalment, el luxe és molt més luxe que no pas el que trobes aquí, saps?
Val. I com el tema d'idioma, què? Allà en anglès o com...?
Sí, parlem en anglès i després hi ha la llengua local, que, bueno, a poc a poc vas aprenent, però és una mica...
T'està costant o no?
No, a veure, al final és una llengua senzilla, l'únic que totes les paraules són diferents.
Clar.
Però no té dificultat a nivell gramatical i...
I en el teu club, que té un nom, vaig a buscar-lo, però vaig pensar que el digui ell directament perquè, vamos, em costarà una mica pronunciar-ho. Com es diu el club? El
Johor Darul Tazim.
Veus? Vaig pensar que ho digui ell, perquè, clar, segur que no ho pronuncio com toca. Els jugadors que teniu en el club, hi ha de tot arreu? N'hi ha més de locals?
Nosaltres tenim molts jugadors espanyols. De fet, jugadors de renom, com en Jordi Amat, Nacho Insa... bueno, al final jugadors que han jugat aquí a segona divisió, primera divisió, doncs que quan són una mica més grans doncs els hi dona per fer l'aventura asiàtica, i al final dintre del club potser som uns 30-40 espanyols, comptant cos tècnic del primer equip, del segon equip, de l'acadèmia,
no?
sí. La majoria són de València, i perquè el director esportiu és valencià.
Val,
i llavors, bueno, ens sentim com a casa.
Clar, com és normal. Clar, tots podeu parlar en castellà o en català amb els de València, vull dir que, escolta, això és fantàstic.
Això és una gran sort.
La sort, perquè si mira, dius, mira, almenys no oblido el català i el castellà, no, també?
Així és.
Molt bé, i escolta, a nivell esportiu, aquest club, quina importància té a la Lliga d'allà?
Vale, doncs, nosaltres, el nostre president és família real, llavors estic treballant per la família real.
Com et sents, això? Això bé? Ho portes bé o no?
Bueno, has d'anar amb peus de plom. És un honor i un privilegi, la veritat. I al final, doncs, és una persona molt ambiciosa i el primer equip fa 10 anys seguits que guanya la Lliga.
Ostres, molt bé.
Classifica,
no?,
per Champions Asiàtica.
Sí.
I que, bueno, al final hi ha una mica encara de diferència amb els equips d'Aràbia Saudí, els equips de Japó, perquè al final t'estàs enfrontant contra Neymar, Cristiano Ronaldo.
Sí, sí.
I som també molt bons jugadors.
Sí, bueno, bastant ja acaba. Cristiano ja segueix amb la seva xuleria. He vist algunes imatges que dius, Déu-n'hi-do. I escolta, allà amb els jugadors i tot això, la integració com és? Perquè clar, és això, diferents cultures, tothom té les seves... També hi ha els seus egos? Passa com
sí,
aquí?
Sí, sí, sí.
Hi ha els seus egos.
Els egos són molt grans també.
Com ho gestiones? Com ho gestiones, això?
Al final, li has de dir a milionaris que venen amb un Mercedes, no facis això, no facis l'altre. I tant el jugador local com l'estranger... Doncs bueno, el futbol és un món d'egos i la clau és saber gestionar tot això, tenir la humilitat i la destresa de poder entrar al jugador de tal manera que sumi i que estigui del teu costat, perquè si no al final, si el jugador no està del teu costat, en dos dies estàs al carrer.
Ja, amb aquests 9 anys, però ja deus saber ben bé com tractar una mica tots aquests egos i totes aquestes...
Bueno,
no?
A veure, al final cada jugador és diferent i cada situació és diferent, però sí que és cert que moltes situacions es repeteixen i estàs una mica acostumat al final, però bueno.
I quina diferència a nivell de, no sé, de dia a dia trobes entre el futbol masculí o l'any que vas estar amb el futbol femení? En què va canviar?
A veure, al final, per mi, el futbol masculí és una mica més, diguem, senzill a nivell de donar instruccions. La part emocional no és tan gran. Llavors aquesta per mi és una dels grans avantatges. I després, doncs, bueno, també és cert que el context és molt diferent. Al final, aquí és realment futbol professional i els jugadors viuen d'això, i si no ho fan, doncs no cobren, això és així.
Yeah.
I en aquell moment, doncs, el futbol femení estava al futbol base i és una mica més formatiu.
Vale.
I la manera d'enfocar-ho és una mica diferent. Mm. Però, bueno, bàsicament la diferència més gran és la part cognitiva emocional.
Però va ser interessant, què vas aprendre d'aquell any al Girona?
Uf, doncs la veritat...
Perquè, com deies, abans el futbol femení ara porta 2, 3, 4 anys que està molt en auge,
sí, sí, sí.
Però abans, fa més anys, doncs estava tot més residual i hi havia menys clubs també, ara sembla que s'estan apuntant més al carro tots.
Així és, va haver-hi un boom molt gran de quan el Barça femení va guanyar la Champions, i jo em sento bastant gratificat de poder formar part del futbol femení i de fer-hi nom, fer-hi una mica d'expansió, fer-hi, bueno, al final les jornades de futbol femení, doncs en aquest sentit jo estic content i feliç d'haver aportat el meu granet de sorra en aquest.
Molt bé. Escolta, ara estàs assentat molt bé a Malàcia i tal, però no sé si hi ha algun país o algun lloc que et faria molta il·lusió poder entrenar o poder viure un temps.
Aviam, sempre estaria bé tornar a casa i tornar...
Home, no sé si tens ganes de tornar a casa, perquè, vamos, 9 anys, ara d'una punta a l'altra a tornar a casa, no sé si seria... Tens ganes de tornar, de veritat?
No, bueno,
no menteixis,
per moments, potser, no només, no, potser només per vacances.
Això t'anava a dir, perquè amb el bé que s'està vivint a fora i conèixer noves cultures, jo ho trobo...
Sí, això sí. La veritat que en el club on estic molt a gust i poder-hi estar, si pogués estar-hi un temps llarg, doncs evidentment ho firmava ara mateix. Però el futbol és molt... Mai es sap què pot passar. I la pilota dona moltes voltes i a vegades les coses no surten com un vol i bueno, el futur és difícil de dir. Però...
Molt bé. Escolta, anem a lo interessant. Has trobat l'amor a Malàcia? O has trobat... Perquè, clar...
Vaig tenir amor a Malàcia.
Amor local d'allà.
Amor local.
I què?
I una experiència també molt bona.
Sí?
Però per bona o mala sort acabat.
Bueno...
Però sí, vaig estar 3 anys amb aquesta xiqueta.
Home.
I bé, bueno, diferent.
És diferent.
Una altra cultura.
Molt bé. Doncs a veure si hi ha un nou amor i tal, perquè els futbolistes i els entrenadors lligueu molt i això no serà cap problema. No? Com és la festa allà? Com és la nit? Com és la vida?
La nit és com aquí.
Com aquí,
o potser més.
Sí?
Hi ha molts edificis, llavors les festes normalment estan als balcons, als rooftop.
Sí.
I llavors hi ha de tot, és a dir, nacional en aquest sentit, molts artistes van a tocar a Malàcia, van a cantar, estan allà i llavors, bé, és molt segura també, no hi ha cap mena de problema, no hi ha cap mena d'inseguretat,
vale.
Molt tranquil·la.
Res a veure amb el Congo, per tant, estàs bé aquí.
Estem bé, en aquest sentit estem bé.
I de la vida aquí a Catalunya, què és el que més trobes a faltar?
Doncs jo crec que el menjar.
Sí?
Sí, de tant en quant, doncs, el menjar...
T'envien tàpers, ta mare i el teu germà? T'envien tàpers a menjar o no?
Quan venen a visitar-me és una de les premisses, vale. Que envien tàpers. I llavors, doncs, evidentment, la família, sí. En Blai, doncs, se sent escalf quan hi és. Però, bueno, que ell no hi és mai, tampoc, però, bueno, abans, quan hi era...
Sí, és veritat.
Ara està tot el dia voltant, també, però, bueno, sí, i sí. Ma mare, doncs, també... Clar. De tant en quant se n'ha falta.
Molt bé, ja que parlàvem d'en Blai, no sé, com és, no et diré com és germà i tot això, perquè això és molt personal, però sí que et preguntaré, en Blai va tenir una etapa de la seva vida que va ser molt popo aquí a Catalunya, perquè feia uns vídeos a TikTok que es van fer virals i ell es va fer viral. Tu, aquell moment, que ell devia tenir, què, 15 anys o 6?
Sí, 15, 16 anys.
On ho vas viure, tu? On estaves en aquell moment?
Estàvem a casa. Va ser, a casa? De fet, va ser durant l'època Covid.
Ah,
si no m'equivoco,
clar.
Va ser... Sí, va ser sí, quan sí, va començar sí, sí. El Covid.
I com ho vivies, tu, això?
Nosaltres,
com ho...
amb mes mans, al principi ens ho agafàvem a broma, reia,
sí,
perquè, bueno, anàvem veient, i clar, ell anava pujant, fins que al final van dir, ostres, això s'està convertint en una cosa sèria.
Sí, sí.
I llavors, doncs, l'ajudàvem amb el que podíem.
Com es gestionava això? Perquè ell tenia 15 anys i tot i que en Blai, jo crec que el conec de fa poc, però el veig molt madur. Des de fa molt temps se li nota que té una maduresa per tenir 18-19 anys i està molt centrat.
Doncs al final ell sempre deia que era com una feina i dedicava unes 8 hores al telèfon a contestar, a fer, i llavors deixava el telèfon al costat i seguia la seva vida normal. Fins al dia següent feia les 8 hores del telèfon.
Déu-n'hi-do, 8 hores.
I
sí, sí, com una feina, sí, sí.
Sí, sí, i ell ho deia, bueno, és com les 8 hores, contestava, publicava
sí.
I ja està, i deixava el telèfon fins al dia següent.
I de cop un dia diu prou.
Ja va dir prou, es va cansar. No sabem
cansar.
Per què, però...
Bueno, la fama, de vegades també pel carrer, si et troben i segons qui et trobes també, és bastant... Tu la fama com la portes allà al país? Et paren o no?
Sí, bueno, de tant en quant sí.
I què, com...
Bueno, sempre s'ha de ser humil i s'ha de tocar els peus a terra. Al final,
sí.
Això, de la mateixa manera que jo puc tenir algú i demanar-li una foto, doncs no per això s'ha de pujar...
La fama, no?
La fama
al cap.
Una persona normal com tots altres.
Molt bé. Doncs escolta, Pol, m'agrada molt que vinguessis aquí, conèixer-te, saber una mica de la teva vida, i segur que la nostra audiència també li ha agradat saber d'això, que estàs vivint allà a Malàcia, en aquest club amb nom impronunciable, i que esperem que t'hi quedis molts anys.
Moltíssimes gràcies, Marc.
Doncs res, moltes gràcies per haver vingut i fins a la propera. I que t'ho passis molt bé allà, perquè escolta, segur que deus estar molt bé.
Merci, una abraçada.
Va, vinga.